L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la salutació de benvinguda a l'hora d'obrir este temps d'actualitat, aquesta mitjoreta d'informació que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 18 de febrer de l'any 2015 i des de la sintonia de proximitat, una jornada més, repassem aquesta actualitat, com sempre, introduint-la a ritme de titulars. Avui començarem parlant d'aquesta sessió plenària extraordinària que ahir dimarts se celebrava a Deltebre i que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar definitivament el pressupost municipal. En posta, l'alcalde Manel Ferrer oficialitza la seva intenció de presentar-se a la reelecció a l'alcaldia de la capital del Montsià, una decisió que, tot indica, serà ratificada demà dijous a l'Assemblea de la Federació. L'informatiu d'avui passarà també per l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament millorarà el ferm a diversos carrers de la urbanització Tres Cales. I a l'informatiu d'avui tractarem també qüestions relacionades amb el centre de dia de Santa Bàrbara. A finals d'este mes de febrer s'acaba el termini per presentar propostes per a la gestió del centre. De moment encara no se n'ha presentat cap, tot i que les empreses, tal com declaren des del govern municipal planer, sempre esperen a l'últim dia per ajustar més les ofertes. Les previsions són de que la nova gestió privada del centre comenci a operar a partir de principis del mes de maig. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va presidir ahir al matí el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, un consell en el que, entre d'altres temes, es va tractar l'ampliació del servei d'hemodinàmica 24 hores a l'Hospital Joan 23, una ampliació que, evidentment, dona servei també a les Terres de l'Ebre. I el programa Aula Activa del Consell Comarcal del Baix Ebre continua facilitant la inserció laboral dels alumnes. Per últim, a la recta final, tractarem actualitat esportiva i ho farem per un doble motiu. Primerament, avançant que Amposta serà diumenge la capital del ball esportiu. D'altra banda, destacarem la nota luctuosa de la jornada, la mort d'un jugador de futbol, concretament el porter del Jesús i Maria, Didac Navarro. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant d'aquesta sessió plenària extraordinària que ahir dimarts se celebrava a l'Ajuntament de Deltebre, una sessió que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar definitivament el pressupost municipal. Des de Ràdio Delta ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La sessió extraordinària i urgent de ple a l'Ajuntament de Deltebre aprovava definitivament el pressupost i plantilla del 2015 amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, PP i l'abstenció de Convergència i Unió, desestimant les al·legacions presentades per la CUP Deltebre. L'alcalde explicava que, segons l'informe de secretaria i els serveis jurídics, aquestes al·legacions no tenien fonament tècnic legal. José Emilio Bertomeu.
És un ple que l'han convocat urgent perquè se tenia que aprovar el tema de les al·legacions que havia presentat la CUP, però eren unes al·legacions que inclús se podien desestimar sense passar pel ple, però segons els juristes de l'Ajuntament han dit que era més convenient passar-ho pel ple. És desestimar perquè no s'adeguen a cap dels punts que et marca la llei per a poder derogar els pressupostos. Han votat a favor i perquè també ens portava l'urgència a poder aprovar els pressupostos per a poder executar el pressupost d'enguany.
Per al portaveu de Convergència i Unió mancava temps per poder estudiar les al·legacions que havien rebut el dia abans del ple. Lluís Soler.
Avui hem tingut un plenari extraordinari i urgent per a desestimar, en aquest cas, segons el tripartit encobert, Esquerra Republicana, Partit Socialista i Partit Popular, les al·legacions presentades per la CUP, unes al·legacions que molt les van enviar ahir dilluns, que no hem tingut temps ni de debatre, no s'han tingut el mínim respecte, com a agrupació política, que també és la candidatura d'Unitat Popular, i que el tripartit encobert del Partit Popular, Esquerra Republicana i Partit Socialista ho han desestimat sense cap tipus d'argument. L'únic argument no han tingut Convergència i Unió, i mentrestant el tinent d'alcalde Gervasi es fa sense cartera, sense cap tipus de respecte, pixant-se de riure al plenari i sense cap respecte ni pels regidors ni per la ciutadania del Tebre. Això és la imatge més gràfica de l'Ajuntament del Tebre, això és la imatge més gràfica a hores d'ara del plenari municipal, i això és la imatge de la necessitat de trencar velles estructures i mirar cap a davant.
Finalment, el portaveu del Partit Popular defensava el seu vot a favor, declarant que les al·legacions de la CUP tenen més a veure amb l'acció política. Tomàs Castells.
Estàvem dins dels terminis legals per a poder presentar al·legacions als pressupostos. La CUP, igual com ho va fer l'any passat, pues va presentar al seu criteri unes al·legacions a unes decisions que són polítiques. Ja hem vist l'informe de Secretaria d'Intervenció. El Partit Popular han votat a favor de desestimar aquestes al·legacions perquè d'alguna forma el fonament jurídic pel qual se podien impugnar o fer les al·legacions que s'han fet no tenien lloc. Els criteris els complien tots, i en tot cas és una decisió política de canvi de partides que cada un voldríem el poble pintat d'un color, voldríem d'una forma diferent. No? Tot i que poden hi haure partides que podem estar més a favor o més en contra, les al·legacions d'avui són voluntats polítiques que la CUP ho veu d'una forma i el govern ho veu d'una altra, i clar, com no hi havia el fonament jurídic per a poder ser impugnats, nosaltres hem votat en contra d'aquelles al·legacions que presenta la CUP.
El ple també va aprovar amb els vots a favor d'Esquerra, PSC i PP i l'abstenció de Convergència i Unió la proposta de zonificació per al proper curs 2015-2016 per tal de presentar-la al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que és qui ha d'autoritzar que la preinscripció per al proper curs es pugui fer segons la mateixa. La preinscripció per a P3 del proper curs d'Educació Infantil es farà del Tebre d'acord amb la zonificació escolar aprovada per la comunitat escolar i el ple de l'Ajuntament. El municipi ha estat dividit en tres zones d'influència amb la finalitat d'apropar els centres al domicili familiar dels alumnes.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que ha fet oficial la seva intenció de presentar-se a la reelecció a l'alcaldia de la capital del Montsià, una decisió que tot indica serà ratificada demà dijous a l'Assemblea de la Federació Convergent. Manel Ferrer assegura que Amposta té al davant projectes de futur engrescadors, alhora que acusa també els partits de l'oposició de no tindre programa i de voler reeditar un tripartit a Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha confirmat que optarà a la reelecció com a candidat de Convergència i Unió. Aquest mateix dijous preveu validar la seva candidatura en l'Assemblea Local de la Federació. Ferrer ha afirmat que li agradaria tornar a liderar aquest projecte de creixement de la ciutat per convertir-la en referència al territori, tant des del punt de vista de serveis com esportiu. Manel Ferrer ha dit també que es presenta per confrontar els programes de l'oposició. Només pensen en enderrocar a l'alcalde de Convergència i Unió formant un tripartit.
Hi ha un projecte important de ciutat, un projecte en la que els darrers anys hem aconseguit que Amposta continuï creixent, dotar-se de tot tipus d'infraestructures, i bàsicament també perquè, vist la proposta alternativa que presenten la resta de grups, només tenen un únic lema, un únic programa, que és enderrocar a Convergència i Unió i enderrocar a l'alcalde. Davant d'això, pensem que hi ha un projecte que és il·lusionador, engrescador.
Ferrer ha volgut explicar com afrontarà la propera campanya electoral tenint en compte els moviments que fan els seus contrincants polítics. L'alcalde ha dit que intenta abstraure's de les polèmiques i de les denúncies, i ha acusat als partits de l'oposició de no plantejar propostes ni programa de govern.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a l'Ametlla. L'Ajuntament Calero millorarà el ferm de 7 carrers de la urbanització Tres Cales. El consistori de l'Ametlla invertirà més de 77.000 euros en la millora d'alguns dels carrers d'aquesta urbanització que més ho necessiten. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar destinarà 77.358,98 euros a reparar el ferm de diversos carrers que ho requereixen de la urbanització Tres Cales. Aquests treballs, que s'executaran durant vora 3 mesos, tindran lloc en diversos carrers cèntrics de la urbanització. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bé, el tema de Tres Cales, allí hi ha diverses actuacions a fer. Ara ens centrarem exclusivament en el parxejat, perquè també s'han de fer una pavimentació, s'ha de refer un paviment en alguns trams, però ara ens centrarem en el parxejat. Un parxejat que afecta bàsicament a uns quants trams de carrers. Estic referint al carrer de l'Avinguda del Mig, Tres Cales, el carrer Catalunya, el carrer Ametlla, el carrer 12, el carrer 18, el carrer Mistral i el carrer Martín Vidal.
Si parlem en concret dels trams a reparar, a l'Avinguda del Mig serà el tram del carrer Torrent del Pi al carrer Garbí. Des d'aquest, del carrer Garbí al carrer Verge de la Cinta i del Verge de la Cinta a Avinguda del Mar i de l'Avinguda del Mar al carrer Piscina. Pel que fa al carrer Catalunya, repararà el Pipeta al carrer 23, del 23 al 27 i del 27 a l'Avinguda Calafort. Al carrer Ametlla, des del tram des de Pipeta al carrer 21. Del carrer 12, del carrer Martí Vidal al carrer 14 i des d'aquest, del carrer 14 a Llevant. Al carrer 18, des del carrer Ribamar, s'arreglarà el ferm fins al tram corbat i del tram fins a l'Avinguda Tres Cales. També, tal com deia l'alcalde de Ametlla de Mar, també es preveu aquestes reparacions al carrer Mistral i al carrer Martín Vidal. Recordem que aquesta actuació és una d'altres que des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja s'estan realitzant. Entre elles, recordem que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, destinarà més de 98.000 euros a reparar el ferm d'alguns carrers del nucli urbà. Aquests també s'afegeixen a les reparacions, a les més de 70 actuacions de reparxeig que van tenir lloc també al casc urbà.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust, la millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, 12 jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta, per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
Informatiu Emuter.
A finals d'este mes de febrer s'acaba el termini de presentació de propostes per gestionar el Centre de Dia de Santa Bàrbara. A principis de mes encara no s'havia presentat cap proposta, segons el portaveu de l'equip de govern planer, perquè les empreses sempre esperen a l'últim dia per poder així ajustar més les seves propostes. La previsió és que la nova gestió privada del centre comence a operar a partir del primer dia del mes de maig. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Que a finals de febrer acaba el termini per presentar propostes per gestionar el Centre de Dia de Santa Bàrbara. A principi de mes encara no s'havia presentat cap proposta, segons el portaveu de l'equip de govern planer, perquè les empreses sempre esperen al darrer dia per poder ajustar més les propostes. La previsió és que la nova gestió privada del centre comenci a operar a partir del 1 de maig. El mes de desembre del 2014 s'aprovava el plec de condicions que han de complir les empreses interessades en concursar en la gestió del nou Centre de Dia de Santa Bàrbara, un servei que ha gestionat el propi Ajuntament des de la seva creació l'any 2000 i que després que el passat 2014 s'inaugurés el nou edifici es vol traspassar a la gestió privada. Montse Rodríguez, regidora responsable de l'àrea, explicava en aquell moment que s'havia fet un document genèric i complint estrictament les condicions de proposta de l'ICAS, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, per tal de poder demanar en un futur també places concertades, és a dir, públiques. Ara fa uns dies, el portaveu de l'equip de govern planer, el convergent Alfred Blanc, explicava a la nostra emissora que a finals d'aquest mes de febrer s'acaba el termini per poder presentar les propostes. El regidor treia importància al fet de que pràcticament dos mesos després de publicar el plec de condicions, la setmana passada, encara no hi hagués cap oferta a sobre la taula. La gent sempre espera el darrer dia per poder ajustar més les propostes. Ofertes en ferm no n'hi ha, però sí que pràcticament totes les del sector han vingut a informar-se. Tres o quatre ofertes les hi haurà. Deia Blanc, l'escoltem.
Bueno, això la gent sempre espera últim dia, perquè així, no sé, poden anar perfilant. Ofertes en ferm presentades no n'hi han, però bueno, empreses que han vingut a veure el centre de dia i a demanar informació i a veure les condicions i tot això, sí que n'hi han, quasi que et podria dir que són totes les del sector que es manegen per aquestes terres, que segurament tres o quatre ofertes hi hauran a l'hora d'obrir els sobres.
Setmanes enrere, la regidora de Serveis Socials de Santa Bàrbara, la Montse Rodríguez, deia que un cop les empreses interessades hagin ofert les seves propostes i s'adjudiqui la gestió, l'intenció de l'equip de govern planer és que el proper 1 de maig, el centre de dia planer, pugui començar a funcionar amb aquestes noves condicions, un cop la mateixa empresa hagi complit les millores que contempla el document, com per exemple dotar els corresponents equipaments dels serveis de fisioteràpia, cuina, despatxos, perruqueria, podologia, etc.
Gràcies, Tere. Encara parlant de qüestions relacionades amb l'atenció a les persones, hem de destacar també que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va presidir ahir al matí el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, un consell en el que destaca especialment l'entrada en funcionament del servei d'hemodinàmica 24 hores a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. De fet, el delegat del govern valorava molt positivament la posada en funcionament d'aquest servei, ja que malauradament la primera atenció ha estat per a un pacient de Tortosa, però això sí, amb un resultat molt positiu que demostra com les Terres de l'Ebre som les primeres en beneficiades d'aquest servei 24 hores, apropant l'atenció una hora, ja que s'evita el trasllat fins a Barcelona un cop s'activa el codi infart. En concret, la previsió de salut per al nou servei d'hemodinàmica és que s'atenguen un centenar de pacients en l'horari nocturn de les 8 de la tarda a les 8 del matí. Les dades del servei d'hemodinàmica l'any 2014 han cobert un total de 194 angioplàsties urgent que s'han sumat als 1.526 cateterismes i 590 angioplàsties ja programades. Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, subratllava que l'ampliació d'aquest servei d'hemodinàmica a Tarragona permetrà atendre un pacient cada 3 nits. Albert Gómez.
Nosaltres estàvem a unes 2 hores dels dispositius de Barcelona a partir de les 8 de la nit i ara el territori, tot el territori s'ha transformat en tindre el dispositiu assistencial per atendre els casos d'infart que requereixen una repermeabilització, una angioplàstia primària, doncs ho tenim a 1 hora. Teòricament, doncs, els casos que es poden atendre per aquesta tècnica s'estimen que hi hagin al voltant d'un 100 per any, és a dir, en horari de 8 de la nit a 8 del matí, és a dir, en aquestes 12 hores s'espera atendre aproximadament un cas cada 3 dies. I doncs, des de les Terres de l'Ebre doncs, ens congratulem de que això ja funcioni i de fet més o menys el primer malalt doncs, va ser nostre, com ja deia el conseller, que el territori que més es beneficia d'aquesta obertura doncs, és Terres de l'Ebre.
Parlant encara de qüestions relacionades amb la salut, dit també que el director territorial destacava que fins al moment, malgrat l'ambient epidèmic de grip, no es preveu que a les Terres de l'Ebre hi hagi una especial afectació de manera elevada. La majoria de casos lleus s'han atès als centres d'atenció primària i només alguns casos més complicats s'han acabat derivant als hospitals de referència del territori. Per últim, Albert Gómez valorava també molt positivament les dades de les llistes de d'espera a les Terres de l'Ebre, ja que acabar l'any 2014 només teníem en llista d'espera 18 pròtesis de les operacions garantides dins dels 6 mesos. A més, l'objectiu, deia Gómez, és en reduir d'un any a 6 mesos d'espera un total de 27 intervencions, inclosos tots els càncers, excepte el de pròstata, més la cirurgia cardíaca. El director territorial de Salut avançava també que les Terres de l'Ebre esdevindran territori pilot en el programa La meva salut, un programa que permet als ciutadans tindre accés a les seves dades sanitàries, com la diagnosi, les cites, les recomanacions dietètiques, etc. Un servei que ja es va implementar a l'àrea bàsica de salut d'Ulldecona i que ara s'escamparà a tot el territori.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, parlem avui també del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha donat a conèixer les dades del programa d'inserció laboral Aula Activa. En este sentit, aquest últim any, el 2014, un 15% dels participants inscrits han aconseguit trobar feina gràcies a les tècniques de recerca d'ocupació que es realitzen en el transcurs de les 50 hores que dura el curs. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que el programa Aula Activa és una eina més de l'aposta que realitza l'ens comarcal per tal de fomentar l'ocupació i donar així suport a la recerca de feina en aquelles persones que a dia d'avui estan en situació d'atur. De fet, el 15% d'inserció només contempla les persones que han trobat feina en acabar el curs i no inclou aquelles que, gràcies a les tècniques apreses, han pogut inserir-se posteriorment al mercat laboral. La majoria dels participants que han trobat feina s'han inserit al sector del comerç i tenen una edat compresa entre els 30 i els 40 anys. En total, i al llarg del 2014, han estat 83 les persones que han participat de les diferents sessions del programa. La metodologia de treball en respon al disseny d'un itinerari individual de treball, el qual ha d'incloure, entre d'altres, l'adquisició de competències bàsiques, tals com la inscripció a portals d'ocupació i borses pròpies, institucionals i privades, elaboració del currículum i carta de presentació, preparació d'entrevista de selecció i incorporació al lloc de treball. Al mateix temps, tots els alumnes han disposat d'una atenció personalitzada gràcies a l'atenció de dos professionals que, més enllà de resoldre els seus dubtes i orientar-los en la recerca de feina, promouen la col·laboració i la generació d'idees i iniciatives entre els propis participants. El vicepresident de Dinamització Econòmica, Xavier Rollo, subratllava que des del Consell Comarcal es continuarà treballant en la línia d'impulsar l'economia de la comarca i fomentar l'ocupació promovent accions de suport tant a les empreses com a les persones desocupades. El programa Aula Activa és un servei que s'ha pogut tornar a posar en funcionament gràcies a una acurada gestió dels recursos de l'ens comarcal. I és que el programa es realitza a partir dels fons propis i compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també actualitat esportiva. Amposta serà diumenge que ve la capital del ball esportiu amb la participació de més de 160 parelles d'arreu de Catalunya i de l'Estat espanyol que prendran part en el segon trofeu nacional de ball esportiu i en la primera prova de la Lliga Catalana d'aquesta especialitat esportiva. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Amposta serà la seu aquest cap de setmana del segon trofeu nacional de ball esportiu Ciutat d'Amposta i la primera prova de la Lliga Catalana. Més de 160 parelles de ball esportiu participaran en les disciplines de ball estàndard i balls llatinoamericans, a més d'altres categories com juniors, youth, adults, seniors i també doncs, un Open juvenil i un Open junior. Així ho explicava l'organitzadora d'aquest esdeveniment, la presidenta del Club Esportiu Quick Dance d'Amposta, Rita Moya.
Organitzem un trofeu nacional de ball esportiu a la ciutat d'Amposta i la primera Lliga Catalana.
tindrem, sabem que ja tenim 160 parelles inscrites d'arreu de tota Espanya. Té un ampli ventall de possibilitats, inclús en el que és el trofeu nacional. Tenim parelles que de 4 anys fins parelles de més de 65 anys, la qual cosa pues, fa que hi hagi un ambient, que es crea un ambient molt, molt bonic, ja que abarca pues, tot el que diria, este ventall de totes aquestes edats.
Cal destacar que diumenge, dia 22 de febrer, s'obriran les portes dels dos pavellons esportius d'Amposta a les 9 del matí i començaran aquests campionats que seran puntuables per al rànquing nacional.
Gràcies, Manel, i avui acabem donant una d'aquelles informacions que mai no voldríem donar. La mort d'un jove jugador de futbol, concretament el porter del Jesús i Maria, Didac Navarro, sembla ser en un accident quan practicava footing per la zona de Cap Roig. Des de Radio Delta, Amado Cebolla.
Ahir va ser un dia trist per la Unió Deportiva Jesús i Maria després de saber-se la tràgica notícia de la mort de David Navarro, porter de l'amateur del Jesús i Maria B. Navarro, de 22 anys, practicava traquín i a causes encara desconegudes va caure en una alçada de 10 metres a prop de la platja de Cap Roig, a l'anomenat GR92. Commocionats a la plantilla roig-i-blanca, David Torres manifestava el condol i recordava al jugador que era de Camarles però amb familiars directes a Deltebre.
Sí, doncs hem sofert una tràgica notícia, un cop molt fort al club, perquè Didac doncs, bueno, havia fitxat enguany en l'amateur, però era un noi que ens aportava molta vitalitat, un noi molt obert, un caràcter, jo diria que era una molt bona persona. Venia molts dies entrenant al primer equip, perquè nosaltres teníem dos porters i un a vegades treballa per torns i venia molt entrenant nosaltres, i ens contagiava molta alegria i era una passada de xiquet. I la notícia però ha estat un gerro d'aigua, però que no t'ho esperes mai, que pugui passar això. I des d'aquí, doncs, bueno, des del club, donar el condol a la família, als companys de l'equip, i ens marcarà doncs, d'aquí a final de temporada, perquè és una pèrdua que no esperàvem. Des d'aquí públicament també agrair a tots els clubs de la comarca que s'han posat en contacte amb nosaltres per exposar les mostres de condol, la Federació Catalana de Futbol, i Didac doncs, és un noi que també va estar al Tortosa, a Futbol Base, va estar a l'Aldeana, va estar al Camarles, i després doncs, recordar que també sa mare des d'aquí de Deltebre, veïna de Jesús Maria, i bueno, estem molt consternats i molt afectats per una notícia que mai esperàvem que es pogut passar. Això doncs, bueno, mos ha de donar forces per a poder acabar la temporada, tant l'amateur que està fent una gran campanya i del qual era un dels millors porters de la categoria i el primer equip, perquè hi havia molta relació amb els jugadors del primer equip també, perquè venia a entrenar moltes vegades amb nosaltres, i estem molt consternats, però hem de treure forces d'on sigui i sé que ell des de dalt ens doncs, ajudarà a aconseguir objectius.
La entitat del Jesús i Maria ha comunicat que el partit de l'amateur queda suspès i als altres partits es guardarà un minut de silenci i a més s'han decretat 2 dies de dol.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Cada cop més sol i aquesta notable mar de fons o maror, marees de forta maror, encara aquest onatge d'un metre, dos metres, menys que no pas ahir, també el vent de gregal ha anat a la baixa, però queda aquesta inèrcia de notable mar de fons. La tramuntana pot ser moderada, alguna ratxa forta, 50-80 km per hora, el vent de mestral moderat també cap a l'Ebre. I a la tarda s'imposa el sol, aquests núvols s'anien retallant, cada cop esqueixant-se més, quedarà algun núvol d'aquests de vent cap al Prepirineu, Catalunya Central, algun aïllat cap a l'Ebre, Tarragona, però globalment sol i temperatures que en algun sector poden pujar un grau o dos respecte a ahir. Ahir estava núvol, però no va fer gaire fred de dia. I en canvi avui farà sol, però d'entrar el vent del nord, una massa d'aire una mica més freda, les temperatures tampoc és que pugin gaire. Els hi costarà passar dels 15 graus a tot estirar de forma localitzada en algun sector de la Costa Brava, prelitoral nord, podria arribar als 16-17 graus. La majoria, però, quedarien per sota d'aquests 14-15. Pel que fa al País Valencià, panorama allà diferent. La pertorbació que teníem ahir també a Catalunya doncs, ha anat viatjant en aquest sentit, cap al sud, i per tant tota la zona de València, Alacant especialment, les Pitiuses, cel tapat, alguna gota, algun ruixat, o fins i tot alguna pluja de moderada intensitat. Amb aquesta situació encara de maregassa i vent de gregal que pot arribar a força 6-7. Puja una miqueta la temperatura fins a divendres, a Catalunya doncs amb més sol que altra cosa, restes de ruixats del País Valencià, i esperant la propera pertorbació, la propera borrasca serà dissabte, sobretot a la tarda, amb una mica de pluja o neu al Pirineu, i diumenge es tornaria a aclarir.
Com és habitual, fent una ullada a la previsió del temps, arribem una jornada més a l'hora del tancament d'aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un dia més, també avui dimecres 18 de febrer, us hem apropat el pols informatiu de la jornada. Domènec Ramal és qui ha estat al comandament d'aquesta selecció de notícies. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. EMUTE.